Radio Vilafranca.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Som-hi amb el divendres, amb aquest divendres 28 d'abril, amb el Penedès en xarxa, anem tancant setmana més i estrenem cap de setmana llarg a les portes d'aquest pont de l'1 de maig. Un pont de 3 dies, però per tots aquells que estudien serà de 4 i potser algunes famílies també s'apunten a estirar un dia més fins dimarts i marxeu o gaudiu de la caloreta estiuenca. Nosaltres us amenitzarem aquest matí laborable encara, tot i que amb moltes ganes de festiu, de pont i de sol. Som divendres 28 d'abril i al Penedès en xarxa us acompanyem des de Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Canal 20 i Ràdio Vilafranca, des d'on us saludem al control central Toni Olivella i Sílvia Delgado. Dèiem ganes de calor, però també moltes ganes de superar aquest pic i que plogui, sobretot, que fa molta, molta falta. Som-hi amb el divendres. Doncs d'aquí uns instants, la previsió meteorològica a càrrec d'un professional, com és el Marc Rodero, que ens explicarà com anirà aquest llarg cap de setmana. I tot seguit els esports, prèvia, rapideta i entrevista, que és el que ens agrada fer els divendres. Avui el martinenc Pol Retamal, que acaba de ser premiat com a millor atleta català del 2022. Tot parlant amb ell, ens plantarem a 9:15. Primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. El flash informatiu seran 3 al llarg d'aquest matí. I a 9:15 saludarem l'actriu Clara Cols, que ens portarà recomanacions teatrals. És una opció per aquest cap de setmana llarg o per aprofitar aquests últims dies de primavera. La Clara ha fet una tria de diferents propostes arreu del Penedès, a Barcelona. Podeu triar i remenar d'aquí uns instants. Obrirem la segona hora amb l'entrevista del dia d'actualitat. Avui anirem fins a Sant Jaume dels Domenys, on estan duent a terme un curs de DEA i de suport vital a càrrec de la Creu Roja. En parlarem amb el David Pollés. A 10:45 de nou l'actualitat, que us servirem en qüestió de 4-5 minuts al segon flash. I quan passin uns 5 minuts de 10:45 del matí, al món del treball, amb els assessors laboralistes Miquel Rosso i Jordi Mellado. Avui parlant d'aquests anuncis de vaga, tant per part dels funcionaris de justícia com per part dels jutges, i comentarem algunes sentències laborals destacades d'aquest abril. És divendres i no hi pot faltar el cinema, a càrrec del Marc Compte, que arribarà a les 11:06, tot repassant les estrenes que arriben a la cartellera aquest llarg cap de setmana. A 11:45, de nou cita amb l'actualitat del Penedès, el darrer flash d'aquest matí, i tot seguit, agenda al detall, un parell de propostes per gaudir aquests dies. Un dels nostres protagonistes serà el drac de Sant Jaume dels Domenys, que demà dissabte celebra el 35è aniversari. En parlarem amb el cap de colla, Joel Candelas, i l'altra proposta ens portarà fins a Sant Sadurní, on demà també arrenca el cicle Gos, que presentarem amb la regidora de Cultura, Marta Castellví. Amb ganes de cap de setmana, de pont, comencem aquest divendres al Penedès en xarxa.
El temps.
Una previsió que arriba de la mà del Marc Rodero. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Marc, començarem parlant de calor, potser?
Sí, aquest cap de setmana vindrà dominada la situació per aquesta pujada en les temperatures que avui ja ho hem començat a notar i ho notarem amb escreix entre dissabte i diumenge. Sí que és cert que hi ha alguns petits canvis, petits matisos en la previsió, canvis una miqueta també amb la situació del cel, però que malauradament no portaran unes pluges generalitzades. Sí que alguns ruixats de tarda, sobretot dissabte, però que quedarà lluny de casa nostra i nosaltres potser ens haurem de mirar així a la lejania, com es diu molts cops, però que no descartem que de forma puntual dissabte a la tarda pugui alguna d'aquestes tempestes treure el nas per casa nostra. Avui, un dia marcat per aquestes bandes de núvols alts, un cel enlleganyat, amb unes temperatures que ja han pujat les mínimes i faran encara més les màximes. El mar juga un paper regulador de temperatura i, per tant, doncs, no pujaran tant com cap a l'interior, però tot i així sí que notarem avui una pujada en els mercuris. Per demà, esperem en conjunt un temps tranquil, tot i que a partir de migdia i tarda es farà una miqueta més variable amb aquest creixement de nuvolades convectives cap a l'interior que no descartem que de forma puntual puguin deixar algun ruixat. Temperatures demà a l'alça. Diumenge comencen a recular. És el dia que toquen sostre, a partir de llavors no pujaran més i, per tant, tindran tendència a davallar. I tot plegat diumenge amb un dia variable a primeres hores, però amb més sol a partir de migdia i tarda. No parlem ni de lluny de pluges generalitzades. I pel que fa a les temperatures, avui, demà i diumenge, entre els 23-26 graus cap a l'interior, una miqueta més atemperades, els observatoris més meridionals se queden més a prop de la franja litoral, Sílvia.
Prou bé amb el panorama que tenim. Llàstima que no arribi aquesta pluja. Moltes gràcies, Marc, i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Els esports.
Després del temps, obrim plana esportiva amb la prèvia i amb protagonistes. Avui, catifa vermella, la nostra conversa que compartirem amb el martinenc Pol Retamal, millor atleta català de l'any. Això serà, però, després de la prèvia que ens fa l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, doncs. Efectivament, anem ja amb la nostra prèvia esportiva. Uns minuts que dedicarem exclusivament avui a l'hoquei patins, i és que diumenge es va baixar ja el taló futbolístic del Vilafranca amb la derrota en la darrera jornada de tercera divisió i, per tant, amb el seu descens de categoria. A l'altra cara de la moneda, les noies de la Granada, que van certificar l'ascens després de guanyar els Subirats en el derbi. I anem ja amb l'hoquei patins, i és que aquest diumenge s'acabarà la fase regular de la competició i ho farà a les 5 de la tarda i en horari unificat. El Calafell visitarà l'Igualada, els calafellencs tancaran la fase regular com a tercers de grup, no tenen res de joc, però sí que ho té l'Igualada, que busca mantenir l'últim bitllet per disputar els play-offs pel títol. El Vilafranca, per la seva banda, s'acomiadarà de la competició rebent el líder, el Barça, mentre que el Noia, que busca ser cap de sèrie, visitarà el Voltregà, un Voltregà que, recordem, la setmana passada s'alçava amb el títol de campió de la Europe Cup d'aquest 2023. El Noia necessita, doncs, puntuar diumenge i que no ho faci el Reus amb l'Arenys. I jornada de descans a l'Hockey Lliga Plata, on el Vendrell reprendrà la competició la setmana que ve per encarar la 22a i darrera jornada de la competició. Serà dissabte 6 de maig a les 5 de la tarda, rebent el Dominicos. I després de la prèvia esportiva anem ja amb l'entrevista de la jornada que avui anem a buscar a Ràdio Vilafranca, on l'Eric Guijarro ja està a punt amb el Pol Retamal. Eric, molt bon dia.
Bon dia. Avui dediquem aquesta secció d'esports del Penedès en xarxa a parlar amb Pol Retamal, l'atleta de Sant Martí Sarroca, que aquest passat dissabte rebia el premi a millor atleta català de l'any 2022, un premi que otorga la Federació Catalana d'Atletisme. Parlàvem d'aquest darrer guardó, però també de com es presenta la temporada d'aire lliure per l'atleta penedesenc. Aquí estem amb el Pol Retamal. Avui diríem que jugues a casa. Sempre normalment t'hem enganxat a altres llocs o potser també allà als estudis, però avui doncs estem a la teva segona casa, podríem dir, no?
Sí, sí, ara he vingut al meu terreny. Aquí és on he passat quasi tota la meva vida entrenant. I la veritat és que és un lloc que estic super a gust.
Aquesta pista d'aquesta zona esportiva de Vilafranca, que jo crec que s'està convertint en una pedrera molt interessant a nivell de l'atletisme català, no?
Sí, la veritat és que ja han sortit diversos atletes, és el cas de la Xènia i jo aquest passat dissabte, que vam recollir el Premi Millor Atleta Absolut Català. I sí, algú té aquesta pista que fa que surtin bastants atletes. També veiem el cas de la Jasmine, que és una atleta en potència, no podríem dir. I també el que tenim és una escola, tant esportiu com a nivell del Club Atletisme Vilafranca, molt potent, hi ha molts atletes i això és bo, significa que hi ha bona salut.
A més, heu coincidit una sèrie d'atletes més o menys de la mateixa generació, any amunt, any avall. No sé, s'han alineat els astres, podríem dir, però també hi ha feina darrere, evidentment.
Sí, just ha coincidit que som més o menys de la mateixa generació. També és veritat que a nivell espanyol, doncs, aquesta generació, en quant a velocitat i tanques, és una generació que és molt potent, que sempre es parlava de fons, de mig fons, i la velocitat quedava una miqueta a la sombra. I doncs està bé que pugui sortir i que puguem veure atletes catalans i espanyols a la televisió en proves com aquestes, no? I, ostres, sí que és veritat que hi ha un component molt important que és l'entrenament i la mà del míster, el David, que és qui té bona part de culpa d'això.
Tu abans ens deies que, evidentment, tens aquesta vessant teva també del món de la comunicació, que tu t'agrada més sempre la part més tècnica, la part darrere de les càmeres, però t'estàs acostumant a marxes forçades a sortir davant de la càmera i a portar-te tots els focus, no?
Sí, jo he estudiat això precisament, mitjans audiovisuals, tot per estar darrere de la càmera, mai davant, però l'atletisme m'ha portat a aparèixer bastant davant de la càmera. Bueno, és una cosa que ens hem d'acostumar, però ja m'està bé, perquè jo també he buscat sempre doncs, intentar unir aquests dos camps, no? L'esport i la comunicació audiovisual. I en aquest aspecte estic molt content.
I sobretot que és bon senyal, sortir és bon senyal.
Sí, sí, sempre és bon senyal.
També es deies això, que sempre doncs, intentes unir aquestes dues passions teves i abans de l'entrevista ens comentaves que fins i tot tens aquesta idea de fer un podcast sempre tot relacionat, no?
Sí, la idea ara amb el treball de final de grau és tirar endavant un podcast d'atletisme, més que res per veure la carència que hi ha sobre aquest esport. També jo crec des del meu punt de vista que sempre que surt als mitjans de comunicació és algo més anecdòtic. Sempre es fa referència a evidentment, a algun rècord que s'hagi batut, no? Com és el cas de l'Usain Bolt en el seu moment, o aspectes més, algú ha caigut, o alguna cosa d'aquesta més anecdòtica. Llavors, sempre els atletes és com una mica, hòstia, només surt l'atletisme en aquest aspecte i no en un altre. Doncs és una mica reivindicar això i poder visibilitzar-lo i, a banda, fer una radiografia de l'atletisme català i veure com està el panorama actual.
Potser això és el que falta, no? De vosaltres sempre coneixem la vostra vessant de la competició més purament, del campionat d'Europa, del campionat d'Espanya, del campionat gran, no? Però potser en altres esports sí que estem més pendents del dia a dia, dels entrenaments. Aquesta part potser vostra sí que és una mica més oculta, no?
Sí, i és això, precisament, i hem de ser nosaltres, els atletes, qui hem de visibilitzar-ho. I per això, des d'ara fa uns anys en endavant, i gràcies a l'aparició de les xarxes socials, doncs és un reclam a qualsevol atleta mostrar-se al cap i a la fi. Si t'hi dediques professionalment, ets tu qui t'has de vendre, i gràcies a les xarxes socials doncs ho podem fer.
Parlem una mica ja de, doncs, d'aquest premi, no?, que va rebre dissabte, però que també, doncs, sembla que també ha tornat a caure a Vilafranca d'una manera també més repartida, no? Tu rebies el premi a millor atleta de l'any a Catalunya d'aquest 2022, un premi que jo no sé si tu hi comptaves, te l'esperaves.
La veritat és que no, perquè tal com va començar la temporada l'any passat, ho veia bastant negre entre la lesió de l'isquio i la lesió del peu que em va tenir en crosses un parell de mesos. No ho tenia molt clar i em vaig presentar el mes d'abril-maig, que estava sobre la bici entrenant, no podia córrer, i el meu entrenador era qui ho veia, que jo podia sortir i fer grans coses a l'aire lliure, però jo no ho veia molt clar. I, ostres, al final, doncs, tenir l'oportunitat de participar en el Campionat del Món i quedar sisè d'Europa, la veritat és que no m'ho esperava. Tot i així, també t'haig de dir que esperava que hi hagués algun altre atleta que hagués sigut millor que jo. Però, bueno, és el primer premi i espero que en vinguin molts més, evidentment.
Això, tu, personalment, com t'ho prens? Com una motivació?
Sí, i senyal de que s'estan fent les coses molt bé. A banda, crec que la meva progressió ha sigut sempre molt bona, de la mà del David. Cada any hem millorat, per tant, sí, és bo.
L'any passat, doncs, sí que va començar una miqueta complicat, tu ho deies, amb aquestes lesions. I potser la temporada de l'aire lliure també va acabar amb un gust amarg, no? Ho hem parlat algunes vegades, aquest episodi del Mundial, tu com el vas viure?
Va ser una experiència una mica desagradable, en el sentit de que vaig participar en el Mundial, però no en la prova que m'hagués... Evidentment també volia participar en el relleu, però en la prova individual era una prioritat. Veure-ho des de la grada, la veritat és que va fer una mica de mal, però tot i així portàvem uns quants anys que ens havien quedat sempre a les portes de participar en un Mundial, i al final, vulguis que no, hi vaig poder estar en aquest últim. Així que, dintre de l'UAMARC, almenys està bé haver pogut participar-hi.
Sí que, sobretot, destacava de la teva temporada passada aquest campionat d'Europa, aquesta sisena posició, i sobretot el títol estatal, que d'alguna manera també t'ha valgut, en part, no?, aquest premi de dissabte.
Sí, sens dubte. Jo crec que és el principal punt pel que vaig obtenir el premi. Al final, el Campionat d'Espanya de Nerja van ser tres carreres, diguem-ne, a tope, perquè tant l'eliminatòria com la semi com la final, per mi van ser totes una final, i això va demostrar el crono, i emportar-me el 20-28 a la final, que és la... Bueno, i a banda, en les rondes prèvies, la millor marca de tots els temps, Ventosa. Jo crec que aquest va ser el detonant per poder rebre aquest premi.
Som optimistes, veurem un cap de setmana tan rodó properament, tu hi confies?
Jo espero i desitjo que sí. A més, el campionat, tenim temps encara per preparar el campionat, és a final de juliol, i és això, la meva progressió fins ara a nivell atlètic ha millorat i crec que estic en el punt àlgid, per tant... Jo crec que pot arribar un cap de setmana, si més no igual que el passat a Nerja, i a tot això el que pugui venir al Mundial de Budapest.
Tu mateix ho treies, aquest Mundial de Budapest és un calendari també atapeït, no?, però també molt engrescador.
Sí, sí, sí. Tenim la sort de que en aquests últims... Bueno, la sort en el sentit de que va arribar la pandèmia i tot el calendari, doncs, s'ha escurçat i s'ha fet tot més compacte. Llavors venim d'uns anys en què... L'any passat va ser el Mundial, aquest any tornem a tenir Mundial, cosa que normalment no passa, però són oportunitats que es van donant i que són ambicioses i en les que ens hem de veure sí o sí per tal de poder arribar en un futur a París.
A París, ho hem parlat algunes vegades també, doncs evidentment això és el màxim, no?, al qual un atleta, en aquest cas tu, es pot arribar, no?
Jo crec que qualsevol atleta i en qualsevol esport, qualsevol esportista, el seu màxim, la seva aspiració màxima és les Olimpiades. I que és la màxima... bueno, el que a tot atleta hauria d'aspirar. Vull dir, és el més il·lusionant, no?, que pot tenir aquest esport, arribar a unes Olimpiades. Ja, diguéssim, que culmines i arribes al teu top.
Ho vius amb nervis, el fet d'imaginar-te allà? Perquè... No sé, jo em visualitzo, no? Dius, el fet de participar en uns Jocs Olímpics, que és una passada, una cosa que sempre has vist per la tele i al final tu t'hi veus allà.
És una passada, però fixa't que en els últims anys el fet d'haver participat en campionats d'Europa i en campionats del món fa que no sigui tan nerviós. Vull dir, al final jo em poso més nerviós en un control aquí a casa meva o en un campionat de Catalunya aquí a casa, perquè al final és com has de fer el paper, no? Has de quedar primer o has de guanyar o has de fer rècord. Però en un campionat d'aquestes magnituds, al final jo vaig a gaudir-ho, perquè ja és, la feina està feta. Llavors, el pas previ que havia de fer, que és on també més nerviós estava, ja l'he fet. Així que aquí ja és a gaudir-ho i endavant.
Fins aleshores queden molts mesos per davant, molts mesos de treball, també amb el vostre entrenador, que sempre doncs, ressalteu, no?, el paper del David. Al final, ell també doncs, rebia aquest premi, no?, al cap de setmana, i la tasca de l'entrenador és fonamental.
Sí, sí, és un tàndem. Jo sempre dic que és el 50% el David. Vull dir, jo poso les condicions físiques, evidentment, però qui és el coco i qui ho pensa tot és el David. I al final ell és qui se les busca per intentar que tots els entrenaments surtin endavant. Des del que no pots acabar per algun tipus de molèstia, doncs ell se les ha d'enginyar per tirar endavant un altre tipus d'entreno. Al final és això, és un 50-50 i tots tenen part de culpa.
Ens deies abans de començar també que aquesta setmana doncs, ja tornes, diguéssim, a recuperar sensacions sobre la pista. Com t'estàs trobant?
Ja definitivament bé. Després d'unes 8-9 setmanes de recuperació, la veritat és que ja torno a veure la llum al final del túnel. I, ostres, molt bé. I no només ja la lesió sembla que està del tot recuperada, sinó que el meu rendiment sembla que ha tornat bastant bé els mesos previs treballant sobre la bici i fent tota mena d'exercicis de reforç. Sembla que han donat el seu fruit i no he arribat, diguéssim, passat de forma o en un mal estat de forma, sinó que al revés, he arribat molt bé.
Perquè una cosa, sempre ho diem, no?, a nivell esportiu, és tenir aquesta alta mèdica, però també l'alta esportiva, aquest punt òptim, això sí que s'ha d'anar treballant, costa una miqueta més, no?
Sí, sí, això s'ha de treballar sí o sí. Normalment la gent es pensa que tu tens la baixa a nivell esportiu i tu estàs a casa teva recuperant-te. No, o sigui, tu vens cada dia a entrenar i fas exercicis de reforç de qualsevol altra part. Al final tu entrenes el cos en el seu màxim, tant tronc superior, tronc inferior, vull dir que hi ha coses que no es poden perdre. I en aquest sentit és treball de cada dia, dia a dia.
Abans d'acabar, jo no sé què li demanes aquests mesos que queden per davant, amb tot el que hem comentat, tot el que us presenta per davant, que és molt engrescador i també molt il·lusionant. Un cop acabi la temporada, tu on et visualitzes?
Jo, primerament, li demano que podem entrenar sense molèsties, una cosa que és molt complicat, perquè al cap i a la fi quasi sempre acabem amb algun tipus de molèstia. I em visualitzo doncs, ara mateix a finals d'agost en aquest Mundial de Budapest, entrant en aquesta final mundial. I qui sap, no, el resultat, però jo ja, si més no, m'hi veig en aquesta final i, com et deia, això seria el precedent a tot el que pugui passar a París.
I sobretot que aquesta màgia que teniu aquí a Vilafranca, en aquesta zona esportiva, doncs es mantingui, perquè realment és per estar orgullós, no?, la feina que esteu fent i que esteu aconseguint aquí.
Sí, la veritat és que sí. Vull dir, ja et dic, el rendiment que està sortint d'aquesta pista és molt bo i si tot això fa portar cap amunt el Penedès, en aquest cas, millor que millor.
Doncs Pol, ha estat un plaer xerrar amb tu i que ens hagis convidat a aquesta segona casa teva i que sobretot doncs, tornarem per aquí.
Merci a vosaltres.
Mig minutet i arribarem a 9:45. Tenim cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès amb aquest primer flash de notícies que us acostarem i després, de seguida, ja saludem a la Clara Cols, que ens portarà bones recomanacions teatreres. Fins ara!
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Ramon Ferrer optarà a la reelecció a les eleccions municipals de Calafell. Ha trigat, però finalment aquest dissabte, 22 d'abril, l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ha confirmat que serà de nou el candidat del PSC a les eleccions municipals del 28 de maig. Era una cosa que tothom donava per feta, però que encara no s'havia confirmat de forma oficial. En un escrit a les xarxes socials, Ferrer ha explicat que es presenta per tercera vegada com a alcaldable perquè vol que Calafell encara s'hi visqui millor. El batlle remarca que ja fa 8 anys que és alcalde de la població, però que queda molt per fer i no serà gens fàcil. D'aquesta manera, els socialistes presentaran llista als 14 municipis del Baix Penedès i volen renovar la victòria aconseguida el 2019 a la totalitat de la comarca. El partit va presentar a tots els candidats aquest passat dissabte 22 d'abril en un acte que va comptar amb la presència del ministre de la Presidència, Félix Bolaños. Avui arrenca el festival Ressons Penedès Vall Cruïlla. Ho fa amb un cartell que inclou artistes com Amaya, Ivan Ferreiro, Els Pets, 31 Fam o La Fúmiga, els quals tocaran els cellers i caves de l'Alt Penedès fins diumenge. El festival que sona diferent arrencarà avui amb Els Catarres i Joan Dausà, que actuaran a les 8 del vespre, Alicia Vallfreixanet, Ginestà, que tocarà les caves Vilarnau a 9:15, Joan Miquel Oliver a 8:15 a les caves Freixanet, Joan Rovira a Torrelavit a 9:15 del vespre i Cesc Freixes a 8:15 del vespre a Torrelles de Foix. La genuïna proposta dels Ressons Penedès Vall Cruïlla de portar els artistes a escenaris repartits per tota la comarca de l'Alt Penedès i fusionar la cultura del vi i el cava amb la de la música és molt atractiva, tot convertint-se en un valor afegit al públic de l'enoturisme per una banda i per al públic dels festivals per una altra. El projecte europeu Stride for Stride fa parada a Vilafranca per conèixer el cicle formatiu de grau superior sobre guia, informació i assistència turística especialitzada en enoturisme, amb l'objectiu d'alinear l'oferta d'educació i formació amb les estratègies regionals d'especialització intel·ligent. El projecte europeu Stride for Stride treballa en la construcció del concepte d'ecosistemes d'habilitats regionals. Hi participen 6 regions: País Basc, Bretanya, Catalunya, Toscana, Barasdin i Vestland, de 5 països europeus: Espanya, Itàlia, França, Croàcia i Noruega, amb la idea de millorar la capacitat per identificar les necessitats de competències i adaptar l'oferta de formació en conseqüència. Una quinzena de persones que participen al projecte han fet parada aquest dimecres a Vilafranca per conèixer l'experiència del cicle formatiu de grau superior sobre guia, informació i assistència turística especialitzat en enoturisme. I la Diputació organitza una ruta per descobrir barraques de pedra seca al Parc Natural d'Olèrdola. Aquest diumenge, una caminada guiada gratuïta de gairebé 4,5 km permetrà conèixer 4 barraques de pedra seca del Parc Natural d'Olèrdola. 3 d'aquestes construccions han estat reformades i recuperades aquests últims anys pel Centre Excursionista del Penedès, conjuntament amb l'Ajuntament d'Olèrdola. L'activitat permetrà als participants conèixer una tècnica constructiva que ha estat declarada Patrimoni de la Humanitat. La ruta transcorre per un paisatge de bosc i natura, incloent la visita a la Font de l'Alba i a un forn de calç recuperat. La ruta començarà a 11:15 i el lloc de trobada és l'entrada al conjunt monumental d'Olèrdola per baixar al fondo de la Seguera i retornar al castell d'Olèrdola. Les inscripcions s'han de fer a turisme@olèrdola.cat i les places són limitades.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
de teatre i avui també de dansa. En parlem amb la Clara Cols un divendres més aquí al Penedès en Xarxa. Bon dia, Clara.
Molt bon dia.
Demà és el Dia Internacional de la Dansa.
Sí, sí, sí. Sí, a més, a veure, jo també faig el mea culpa, perquè jo sóc la primera que parlo generalment, bueno, en el 99,% de teatre, del que seria teatre de text, i realment molts cops deixem la dansa molt... És com la germana pobra, no?, de les arts escèniques, i realment crec que l'hem de reivindicar perquè és molt complicat dedicar-se al món de la dansa al nostre país, no hi ha massa circuits, realment a Barcelona hi ha molt pocs llocs que programin dansa i a nivell de, no, de gires és molt complicat perquè sembla que hi ha aquesta tirania de la paraula, no, de la narració, que potser també estem educats així i no acabem de sortir, tot i que, no, ara les noves generacions viuen molt, no, dels vídeos i de, no, d'una experiència potser no tan narrativa de forma més convencional, però tot i així el llenguatge més poètic, més oníric, que ben ben no ens acaba, ens explica coses però d'una altra manera,
ens costa,
és així realment.
És una pena, sí. Però és així.
I, ostres, realment és una carrera, és una professió, a més, molt sacrificada, però que alhora t'aproxima molt a la vida, no? Perquè el moviment, bueno, veure el pas del temps en el teu propi cos, ostres, realment és una feina i un art molt, molt vivencial i que, en el fons, tots ens hi podem aproximar, perquè ballar, poc o molt, més bé o més malament, l'experiència la podem experimentar. Vull dir que des d'aquí, doncs, donar suport a la gent que es dedica a la dansa, que fan projectes superinteressants i que és això, que a vegades costa una mica que també el públic ens atrevim amb aquests llenguatges, bueno, una mica més especials, que potser demanen una altra implicació com a espectador, no? Però per què no? Per què no també apostar per ells?
I tampoc agobiar-se. Mm. Escolta, no s'ha d'entendre tot, sí, sí, ni s'ha, sí, de connectar a la primera. Deixa't seduir, no?
Totalment.
Pel que veus, ja
totalment.
Està.
Sí,
ja arribarà.
Sí, sí. Absolutament.
Anem per la tria que ens proposes aquest final d'abril. Comencem amb unes quantes obres que tenim en cartell a Barcelona. Però
exacte.
Queden poquets dies.
Sí, sí, sí. Us porto bastanta teca avui, eh? Però ho farem així a punts com rapidets, però perquè tingueu per triar i remenar. A veure, mira, us proposo tres obres que estan en cartell a Barcelona. Una que s'acaba d'estrenar, que és Mal de Corazón, que està al Teatre Nacional, a la Sala Tallers.
Ho has dit bé, això, eh? Corazón.
Crec que sí, Mal de Corazón.
M'ho sembla, també, però...
que és un text de la Victòria Spunsberg, que alguna vegada hem parlat d'aquesta dramaturga i també directora, en aquest cas no dirigeix, però el text és seu, i és un text que posa en escena la companyia Solitària, que és una companyia que està formada per tres actors, que són Pol López, Júlia Barceló i Pau Vinyals. Són tres actors que, bueno, per exemple, Pol López i té una llarga trajectòria, són bastant joves tots tres, però els tres són molt actius i realment no paren de treballar, però tenen aquesta companyia que puntualment s'ajunten per fer algunes propostes i en aquest cas fan aquesta producció al Nacional i és una proposta molt curiosa, també és d'aquestes del que dèiem abans, una mica ment oberta i deixar-se seduir per aquesta proposta una mica especial. Perquè si no et pots creuar una mica, perquè comences i dius, no acabo d'entendre què està passant. Però si t'obres una mica, obres la ment i entres al joc, és una experiència molt, molt divertida. Que parla, són tres personatges que es troben en un bar i, bueno, parlen de les seves misèries i de com volen fugir de la seva realitat, però a partir d'aquesta premissa realment se'n van a llocs molt, un punt molt oníric, un joc teatral molt, molt pur, d'anar-se'n això de que és una narrativitat més convencional. Però és una obra molt divertida, molt ben interpretada i que la podeu veure fins al 21 de maig.
No has confessat una cosa i potser és per no espantar els oients, i és que darrere hi ha Santa Teresa.
Exacte, sí, sí, sí.
I aviam, és un personatge estimulant, molt vigent encara.
Sí, 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 sí. Però crec que vam parlar de la temporada passada, oi? Algun dia que parlàvem del text de Paco Becerra, jo crec.
Sí,
però no són aquelles figures religioses que també s'han com entronitzat, no, al llarg del temps, no? Les han col·locat en un lloc com absolutament fora de la realitat i al contrari, eren personatges que estaven totalment arrelats a la realitat i que segurament en el seu dia, doncs, tenir una conversa devia ser molt, molt interessant, més que una cosa que ens podem imaginar a dia d'avui, no? De un món totalment aliè. I expliquen que la Victòria Spunzer els va explicar amb els tres actors que Santa Teresa era completament lliure i completament obedient. I en aquesta dicotomia, no, que sembla que avui en dia, no, això sigui com contradictori, els va interessar aquest punt de partida i a partir d'aquí van començar a treballar en aquesta història. Vull dir que us trobareu una mica de tot. És un bar amb personatges mig alcoholitzats, que alhora apareix per allà Santa Teresa. Vull dir, és peculiar, però atreviu-vos perquè us ho passareu bé.
I no hi falta l'humor.
Exacte, sí, sí, sí. I tres actors que són boníssims, vull dir que ho disfrutareu.
Mal de Corazón, el Tenacia a la Sala Tallers fins al 21 de maig. Una proposta que no estiraran tant, la punta de l'iceberg.
Sí. Està al Maldà fins al 7 de maig. I és una proposta també una mica peculiar. Són només dues actrius, la Patrícia Bargalló i la Paula Jornet, i és una producció de la companyia La Virgueria, que també fa uns quants anys ja que fan propostes també molt, molt interessants i peculiars també, en certa mesura. A més, com tenen com una línia que va mutant. Van investigant amb diferents llenguatges, algunes obres doncs, més amb una narrativa més convencional, d'altres més barrejant aquesta cosa d'escenes híbrides, no?, que a vegades parlem de més audiovisuals. I en aquest cas és una mena de peça documental que parla sobre el desig, concretament sobre el desig femení. A partir d'experiències de 200 persones que de forma anònima han donat el seu testimoni, lliguen, entrellacen una història amb aquestes dues actrius que parlen, que reflexionen sobre què és el desig femení, i té un punt molt subtil, molt especial, també amb música en directe, i té un punt una mica així com d'instal·lació, amb unes pantalles, les actrius estan allà assegudes amb uns coixins i interpel·len sense fer participar al públic, no?, que això sempre fa una mica de... Hi ha gent que ve la sala i diuen, que ens fareu sortir? I dius, no patiu, vull dir, no.
Seu.
És molt difícil fer interactuar el públic, vull dir, més ponts fals que estem a l'escenari que ells. Total, no patiu, no va d'això, però sí que ens formulen preguntes que segurament ens podrem endur a casa i que ens van reflexionar sobre un tema que jo crec que tots tenim, com sembla que ho tenim tot superclar i no tant.
No, si rasques...
I segurament no tant.
Llegia que La punta de l'iceberg, que és sobretot un espectacle d'immersió i sensorial. Tenen, fins ara, les dues propostes tenen aquest leitmotiv en comú?
Sí, mira, ens ha lligat una mica, no? També amb aquest tema de la dansa i tot, de dir, bueno, va, obrim-nos una miqueta altres propostes, potser no tant, allò, amb una narrativa aristotèlica, no?, de principi i final, i deixem-nos, bueno, això, que poder entrar dintre d'aquest univers que ens proposen sobre el desig.
La tercera proposta que trobem en cartellera a Barcelona és una mica surrealista?
Bueno, té un punt, sí, és un altre tipus de llenguatge. Eh? Aquí conflueixen dos conceptes. Per un cantó, al Centre de les Arts Lliures, hi ha un espectacle sobre brossa. Evidentment s'havia de fer allà, no?, un espectacle sobre brossa, amb aquest espai que conflueixen diferents arts també visuals i que reflexionen molt sobre això, les preguntes que es poden llançar d'una art a una altra. No? I aquest espectacle al fons una companyia que es diu Dei Furbi, dirigit per la Gemma Beltrán, que és la directora de la companyia, que és una companyia que ja té una... Crec que fa uns quants... Ja fa bastants anys que funcionen.
Una dècada, em sembla, que he llegit.
Jo diria que sí. I ells van començar fent Comèdia de l'Arte.
No, aquest és el desè espectacle.
Desè espectacle.
No vol dir que portin 10 anys darrere.
Jo crec que en fa més, perquè ells van començar fent Comèdia de l'Arte, que és aquest tipus de teatre italià clàssic, que eren comèdies molt sovint improvisades, però que hi havia uns personatges tipus que sempre sortien. Hi havia el Pantalone, hi havia unes noies, hi havia també l'Arlequino, va sortir d'aquest gènere teatral. Total, aquesta companyia es va especialitzar i realment fent espectacles molt xulos, molt divertits, utilitzant aquest gènere, que és com antic, però que és molt, molt proper, no?, perquè té aquest punt d'improvisació i comicitat que connecta molt. Total, aquesta companyia ha anat fent diferents espectacles durant la seva trajectòria. Han fet adaptacions de clàssics, van fer un espectacle sobre diferents personatges de Shakespeare, van treballant sobre clàssics, però reformulats, també com rellegits, i que els aproximen molt a l'actualitat. I en aquest cas parlen de brossa, són tres actors, dos actrius i un actor, que són la Caral Albinyana, l'Anna Alborch i el Marc Pujol, i també té aquest punt oníric, no?, de l'univers brossa, de miralls, d'entrar en altres dimensions, en altres realitats, i ho fan també barrejant música, hi ha un joc molt corporal en aquesta companyia, i una mica aquesta barreja al voltant d'aquest món oníric, però alhora també que pot ser molt quotidià de l'univers de brossa.
Sí o sí, i hem d'anar a aquest llarg pont, aquest cap de setmana, vaja.
Sí, oi, perquè això és última hora, oi? Ara ho veig.
Sí, sí, s'acaba diumenge.
S'acaba diumenge. Mira, si no teniu plan aquest camí entre avui, demà i diumenge, doncs cap allà.
Això són tres propostes que teniu a Barcelona, a l'escena barcelonina, però també volies parlar-nos d'un parell de festivalassos. Mm-hmm,
exacte. Festivalassos que a priori són festivals petits, però que realment a nivell de contingut i del que proposen són molt grans. Només us apuntaré i us donaré deures de dir, mira, busqueu vosaltres i xafardegeu a la seva programació. Un és Terrats en Cultura, que comença el divendres 21 d'abril a Barcelona també. Ja fa també, crec que uns 10 anys
així
que...
Així ja està en marxa.
Ah, és veritat.
Són 28.
Cert, cert.
Porta una setmana en dansa.
El que passa que sí que està molt... es dilata bastant en el
molt
temps.
Molt espaiat, no?
Sí, van fent actuacions crec que fins a l'octubre. Vull dir que teniu temps, van fent així puntualment. I la cosa peculiar d'aquest festival és que té lloc en terrats especials de Barcelona. A més, trien terrats amb certa gràcia. Sí, sí, realment hi ha llocs molt, molt bonics. Que a més, també és molt bonic això, que han fet com... Bueno, tenen productors i col·laboradors dels veïns i les veïnes...
Rastregen aquests espais.
Que s'ofereixen, ofereixen els seus espais i posen cadires i fan que, bueno, que tingui aquest espai tan bonic per fer els espectacles de música, de dansa, de teatre, que si xafardegeu a la seva pàgina web, que és coincidències.org, doncs trobareu tota la programació. Hi ha coses molt, molt variades i molt interessants que jo penso que us poden encaixar. I ja us dic que l'espai és molt peculiar. I a més, això ho va generar Coincidències, que és una associació, són un grup bastant gran de gent, que realment de forma van dir, anem a muntar un festival des de zero i té molt valor que hagin arribat fins avui. I tenen molt d'èxit. Vull dir que no us adormiu perquè les entrades acostumen a volar.
Són terrats petits, de particulars, no parlem de grans terrats, d'hotels...
No.
Amb molta capacitat.
A veure, són terrats una mica grans, d'aquests comunitaris,
sí.
Vull dir que hi ha una miqueta... No és el... Però són de cases
són
particulars.
Privats, sí, que és l'única forma d'accedir-hi.
Exacte, sí.
Quina xulada.
Sí, és molt bonic, és molt bonic.
Terrats en Cultura, xafardegeu la programació a coincidències.org. I l'altre festival... Té segell Penedès.
Home, i tant, el Festival Eva, que ja cada any en parlem, però ho hem de seguir fent. I només us diré que el dilluns 15 de maig fan una festa als Trinitaris per explicar la programació, que ens conviden a tots a anar-hi. I a partir d'aquell dia, de fet, a partir del 2 de juny comença la secció Penedès, que és del 2 al 25 de juny. Després hi ha un cap de setmana al Pradell, que també us recomano molt si mai us podeu escapar, perquè l'emplaçament és idíl·lic.
El Priorat, oi?
Exacte, és un poble preciós que queda tot submergit en el festival. Però el 15 de maig ens conviden als Trinitaris i a veure què ens expliquen.
No en sap res?
No.
Sí, alguna coseta, t'ho he vist a la cara.
Bueno, però sempre és superinteressant la programació de l'Eva i seguir els festivals que hi hem de donar suport.
Val, doncs perquè... m'agrada que no facin la tradicional roda de premsa exclusiva pels
exacte.
Periodistes, sinó que facin una festa i convidin a tothom a treure el nas. Això vol dir que hi haurà alguna altra sorpresa
segurament.
Actuació. Apunteu, 15 de maig, als Trinitaris de Vilafranca. I si hem començat amb tres propostes de l'escena barcelonina, vols acabar amb tres propostes més, però aquesta vegada a la Vegueria Penedès.
Una mica més de proximitat, sí, dues que tenen lloc a Vilanova i una aquí a Vilafranca. Mireu, a Vilanova podeu veure un espectacle que es diu Soc una nou, de Zum Zum Teatre, que jo diria que l'any passat us en vaig parlar perquè estava en el Grec. A més, us proposo espectacles amb premis, eh? Aquest va tenir el Premi FETEN del 2021, la millor direcció, i la millor interpretació coral, que em sembla un premi molt bonic per una producció que no només es valori un dels actors, sinó que conjuntament es valori el treball fet per tots, perquè al final és una feina molt coral en qualsevol espectacle.
I té molt més de mèrit.
Exacte.
Premiar de forma coral. He vist un petit tràiler.
Mm-hmm.
És una delícia.
Sí,
és tan poètic.
Sí. És molt, molt bonic. Realment explica... És aquella cosa que tenen el teatre familiar de parlar de temes complexes d'una forma molt bonica, molt, molt dolça, però alhora també que fa que sortim i puguem parlar amb la canalla de temes importants, no? I en aquest cas també doncs, parlen dels refugiats i una miqueta de com els acollim o no aquestes persones que fugen dels seus països per motius X i ho fan d'una forma molt bonica, a més estèticament és molt, molt interessant. Vull dir que us recomano moltíssim a partir de 4 anys aquest espectacle que podeu veure el 7 de maig al Teatre Principal de Vilanova.
el cap de setmana vinent.
Exacte.
Diumenge de la setmana que ve.
Sí, sí, sí.
Fantàstic, podeu treure les entrades i cap a Vilanova falta gent. La segona proposta també és a Vilanova, sí, la capital del Garraf.
De fet, és el dia abans, vull dir que podeu fer doblete, exacte, i us podeu quedar per allà.
Ens quedem al barri marítim.
I ale, el 6 de maig, el Rèquiem Nocturn del Pere Faura, que justament ahir van estar aquí a Vilafranca a l'auditori.
Ens has d'explicar perquè hi va ser.
Sí, 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 i ostres, va ser tota una experiència, vull dir que us recomano molt, si us ho veu perdre, que teniu, mira, una oportunitat ja a Vilanova d'anar-hi, un espectacle de dansa, això que comentàvem abans, que reivindica la dansa d'una forma com molt bonica, d'estimar-la, i alhora també parla sobre la mort, d'una forma molt, doncs, bueno, profunda, però amb aquesta cosa que té el Pere Faura de com balla, doncs també així parla, no?, d'una forma molt propera, molt divertida, molt lúdica, que hi ha moments en què ens porta a la discoteca, hi ha moments que ens crea unes imatges poètiques precioses, hi ha moments que són molt, molt, molt emotius. I parla una miqueta d'això, de la tirania de la paraula, de per què no podem assumir d'una forma més, més fàcil la dansa, de lo difícil que és viure en aquest món de la dansa i dedicar-se a això. Però bueno, no us diré massa cosa més. Moltes imatges molt boniques, un espectacle molt rodó. Són gairebé 2 hores d'espectacle, però que se't passen volant, amb la col·laboració del Francesc Corella,
el Merlí.
Exacte.
Hi ha una generació que el coneix, sí, com el Merlí. Sí, sí.
Que a més amb un punt molt divertit de dir, suposo que va dir, això no ho vendré, aquest espectacle no el vendré, a més són molts ballarins, músics en directe, va dir, he de posar algun actor mediàtic perquè això m'ho comprin i es pensin que és teatre. I amb aquesta mica de joc, doncs acaba parlant de tot això, no? De lo difícil que és viure de la dansa i de lo bonic que seria segurament si tots ens moríssim ballant o al voltant de gent ballant i fent una festa acompanyant-nos, no?
Inspirat en el dead jazz del Bob
Exacte.
Fosse.
Exacte, és un homenatge.
Per tant, en algun moment allò deu semblar un cabaret, no?
Sí, 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 en bastants moments.
Sí.
Però us el recomano perquè realment...
Amb purpurina
sí, i tant,
també.
I allò, com es diu allò, que són com unes cortinetes que els hi pengen, no sé, allò que tenen els ballarins.
Sí.
No, i barrets i puntes, bé.
Parlant de la mort, al
capdavall. Sí, 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 sí. No, però això realment és molt interessant, vull dir que us ho recomano.
És un dels espectacles professionals del dansòmetre amb el qual Vilafranca està festejant aquest Dia Internacional de la Dansa. I acabem amb una tercera proposta en clau Penedès, aquesta vegada Vilafranca, Cal Bolet.
Exacte, el 26 de maig podrà veure l'última obra de Llàtzer García, que és un dramaturg i director bastant jove, que fa temps que ja treballa, i aquesta obra la va fer a la Sala Beckett quan va ser resident de la sala, i també parla sobre la mort, reflexiona sobre la mort, la culpabilitat i com podem sobreviure a la gent que tant hem estimat. Potser són temes que ens incomoden una mica, potser no és una cosa amable.
Tornes a la mort, avui.
Sí, està per aquí, no? Va rondant.
Està molt present, no?
Sí.
L'escena.
Déu-n'hi-do. És una obra, a veure, profunda, no us diré que sigui una cosa fàcil, però que us la recomano moltíssim perquè són 4 actors, entre els quals hi ha el Joan Carreras, també la Laia Manzanares, i que ho fan, vull dir, estan en un punt molt, molt bonic d'interpretació i d'alguna manera doncs, ens aproxima això a com podem sobreviure aquelles persones que estimem, que són coses que també ens hi trobarem on ens hi hem trobat, i per què no fer la catarsi en un teatre de parlar sobre això i de veure com ens en sortim tots plegats.
Un quadre actoral de luxe, mm-hmm. Sobretot... La crítica destaca el Joan Carreras, que tu anomenaves, i el Xavi Sáez.
Sí,
però
sí,
però tots
sí,
estan
sí.
Fantàstics, també la Laia Manzanares, el Joan Marmaneu. I, és clar, no és una obra fàcil, és una obra profunda,
però jo us dic, arrisquem-nos una miqueta, perquè a vegades també... Primer perquè si no ens deixaran de fer aquestes obres, només parlarem de ha-ha-hi-hi-hu-hu, que també està molt bé, però arrisquem-nos una mica perquè més el Llàtzer té una forma molt delicada i bonica, gens apretada en el sentit de la cosa profunda, i segur que us enganxa aquesta història.
Clara, tots estem amoïnats pel canvi climàtic, per la sequera. No ha sorgit cap proposta que abordi la sequera?
Doncs mira, de fet, vam parlar-ne alguna hora
del canvi climàtic.
Solarium, es deia, de fet, vaig veure que aviat estaran també al Maldà. A veure si ho recupero, perquè aquesta obra justament anava sobre això. Que
és veritat.
Crec que vam parlar que la feien a Igualada i crec que ara estarà en cartella a Barcelona. Ja us ho comentaré, a veure quins dies hi és. Però sí, suposo que seran temes que n'anirem d'anar parlant, perquè si no...
Sorgiran, no, també,
segurament.
A l'escenari?
Sí, de moment les fem una mica a l'esquena, no? De dir, vivim una mica a l'esquena, no? Del món rural i del que passa també amb la terra seca, però bueno, al final ens ho trobarem a la cara, vull dir que més val que hi anem pensant.
Sí, sí, i en el moment que hi hagin restriccions de l'aigua d'aixeta, llavors sí, sí que tothom se sentirà implicat.
Exacte.
Clara Cols, moltes gràcies per aquestes recomanacions, per aquestes propostes que ens has dut i bon cap de setmana llarg.
Igualment, passeu-vos-ho molt bé i aneu molt al teatre.
Que sigui ben i ben teatrero. Adéu-siau.
Adéu, adéu.
Benvinguts al llarg viatge.
Benvinguts al Penedès en xarxa, aquest matí de ràdio o a les portes d'aquest llarg cap de setmana amb Xarango. Tancarem aquesta primera hora.
Plou i ell desplega l'equipatge. I entre antics vestits de clown treu un barret vell. No, que avui no s'omple de diners. Que avui s'omple d'aigua. Hi ha un circ predilecte, tarambanes, il·lustres, somiadors, hi ha colors i colors. Hi ha un circ que se'n va i es queda. Com un príncep curiós, jo pensava que era la vida més bella. Hi ha un circ que s'estella de l'autèntica por, la cautela i l'error. Hi ha un circ que es mor, s'estella, se'n va i es queda. Tenim el riure a favor, cada rialla del món. Que avança, que avança. Que m'ha vist créixer llàgrimes als ulls. Hi ha un circ que mossega i amb les dents desvetlla la son i cada dia s'adorm com si aquell dia fos el darrer. Hi ha un circ al carrer, som viatge i som germans. Hi ha un circ que dibuixa somiadors caminant per la corda fluixa. Hi ha un circ tresor que respira flaire de vida. Tenim el riure a favor.